Migdia. Amb Efrén García.
Comencem sumaris d'aquest dissabte 24 de desembre de 2022. La discriminació sexista en la publicitat de les joguines, d'una banda, i l'accés de regals de l'altra, poden causar problemàtiques com la síndrome del nen hiperregalat entre els nens més petits, que poden afectar el seu comportament en el futur. El neologisme de l'any és la paraula birra com a sinònim de cervesa. Lluís Martínez, bon dia.
Bon dia, Efren. Aquest ha estat el resultat de l'enquesta impulsada per l'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra i l'Institut d'Estudis Catalans, que proposava 10 neologismes perquè els ciutadans triessin els seus preferits.
Aquesta nit comencen els grans àpats de Nadal, per això durant tota la setmana i sobretot ahir divendres l'activitat als mercats del territori ha augmentat considerablement.
Moltes famílies recuperen els àpats tradicionals després de les restriccions de la pandèmia. Tot i l'augment dels preus de la majoria de productes, les vendes han estat abundants.
En clau cultural, després de 57 anys dalt dels escenaris, Joan Manel Serrat ha posat punt i final a la seva carrera musical.
Ho ha fet aquest divendres a la nit amb un Palau Sant Jordi ple fins a la bandera. El noi del Poble Sec ha volgut acomiadar-se dels seus seguidors envoltat d'amics i companys de professió.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Esther Figueres, bon dia.
Hola, molt bon dia. Hem començat aquest dia 24 amb valors una miqueta més alts a punts del litoral. Amb tot, la temperatura ja és més baixa a hores d'ara en aquests sectors. Tot i això, ja arribem als 20 graus a punts com, per exemple, de Torredembarra o de Vinyols i els Arcs, al Baix Camp. També a Barcelona ciutat ja arribem a aquests 20 graus. Per tant, una temperatura avui inusualment alta per aquesta època de l'any i tot això acompanyat amb un domini del cel força assolellat. Tot i això, hi haurà estrats baixos al nord de la depressió central que tindran tendència a trencar-se al llarg de la tarda. També aniran creuant el cel intervals de núvols alts que deixaran el cel puntualment enteranyinat. El dia de Nadal es presenta sense masses canvis. Començarem amb estrats a punts de la depressió central que esperem que es trenquin al llarg de la tarda i una temperatura sense canvis. Continuarem amb aquesta tendència per sobre del que és habitual per al mes de desembre. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Estel. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres des del Servei Català del Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. En general parlem de camp en aquesta xarxa viària. Hem de comentar per aquest accident un camió volcat a la C-14, a la zona de Pira, entre Montblanc i Solivella. La via la tenim...
Sembla que tenim problemes amb la comunicació amb Roger Serra. En tot cas, anirem a esports, doncs. En esports, el Barça, el Barça de bàsquet cau per la mínima, 84-83, davant el València en l'Eurolliga.
Els blaugranes han deixat passar l'oportunitat de situar-se líders en una competició que dibuixa ara un empat entre els 5 primers classificats.
A les vies de so, Júlia Montfort, a la producció als serveis informatius de la xarxa, i us parlen Lluís Martínez i Efrén García. Comencem el Notícies en Xarxa.
Notícies en Xarxa migdia. Amb Efrén García.
Bon dia. Avui és el dia de la vigília de Nadal. Aquest mes, coincidint amb aquestes dates tan assenyalades i amb el Pare Noel i els Reis Mags treballant intensament per arribar a totes les llars, ha entrat en vigor el nou Codi d'Autoregulació de la Publicitat Infantil de Joguines. L'acord entre el govern espanyol i els sectors publicitari i joguinaire ha de servir per acabar amb els anuncis discriminatoris per fer-los més igualitaris, verídics i constructius. És per això que avui hem volgut parlar amb Núria Valdés, mestra en Educació Infantil, directora de l'Escola Bressol Upetita del campus Manresa de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. Bon dia, Núria.
Bon dia.
Com s'explica l'existència de joguines que discriminen nenes i nens en plena onada feminista i després de tants anys de la incorporació de la dona al món laboral?
Bueno, jo el fet de crec que les joguines no són sexistes sinó que és la societat d'això que ho hem anat impulsant, no? De que hi ha unes joguines que són com hi han de jugar les nenes i altres joguines que hi han de jugar els nens. Si l'adult comencem a canviar aquesta mirada, serà més fàcil doncs, que tothom pugui jugar a tot, no? No donant un rol ja característic des de, bueno, cap a la primera infància.
Després d'un mes de l'aplicació d'aquest codi deontològic, quina ha de ser la valoració que anem de fer?
No ho sé si està funcionant bé o no. Si vas a un supermercat, crec que encara podrem trobar moltes coses roses que van dirigides cap a nenes i moltes coses blaves. Jo crec que això amb els anys, no, els fabricants s'hauran d'anar posant més les piles. Encara ara em trobo amb mestres, no, que venen a l'escola bressol i diuen, ostres, on heu trobat un cotxet que no sigui rosa? O sigui, encara costa trobar objectes amb colors diversos. O sigui, està bé que hi haguin cotxets roses, però també que sigui fàcil trobar-ne doncs, de verds, de taronges, que quan, si tu tens un nadó i vas a comprar un cotxet a la botiga adulta, no tots els cotxets són roses. Doncs per què els infants sí que la majoria de cotxets són roses i costa de trobar-ne, no? un d'un altre color?
La regulació, però, afecta només a la publicitat. Serà suficient per acabar amb el disseny i la fabricació de joguines que determinen els rols de gènere dels nens?
Jo crec que no, és el primer pas. Com tot, no, els primers passos són importants perquè d'un primer pas en vindrà un altre i llavors en vindrà un altre. Hi ha infants que estan moltes hores a davant de les pantalles i llavors si els inputs que reben ja són doncs, que puc jugar tot, és el primer pas. Ara, si després jo vaig a un supermercat, si hi ha ben bé el fabricant, no? El que és l'envoltori, hi ha una nena amb un cotxet rosa o un nen jugant amb un cotxe, són informacions que ells van rebent en el seu subconscient. I llavors aquí s'ha de fer la feina, i a part també a la nostra adulta, no? Perquè potser nosaltres podem tenir cura de dir, bueno, doncs mira, que no miri catàlegs, que no tal, però després ve un adult i fa un comentari fora de lloc, no? De dir, ah, i com és que ara jugues amb cotxes? Oh, sembles un petit humanet. I dius, no, quin problema hi ha, no?, de fer rodar un cotxe.
En prenem nota, doncs, tant de bo sigui un primer pas que no tingui marxa enrere. Moltes gràcies, Núria. I més enllà de la discriminació en les joguines, aquestes dates posen un altre tema sobre la taula. Quants regals han de rebre els nens i nenes? És una pregunta molt fàcil de respondre, 4, però complicadíssima de posar a la pràctica. L'entorn, la societat consumista, les pròpies festes amb el tió, el Pare Noel, els Reis, no hi ajuden, i només falta afegir-hi altres celebracions com l'Amic Invisible o el calendari d'Advent. Pot semblar un tema menor, però la síndrome del nen hiperregalat pot provocar, entre altres coses, que els infants no apreciïn els regals, que perdin la il·lusió i que es tornin capritxosos, egoistes i consumistes. Ens n'informa la nostra companya Gemma Janó.
Aquesta sobreestimulació pot fer que no en gaudeixin cap i que l'única il·lusió que tinguin sigui la d'anar trencant els papers dels paquets un rere l'altre. En declaracions a la xarxa, Francesc Núñez, sociòleg de la UOC, assegura que tendim a regalar més del que l'emotivitat d'un infant pot acceptar i que només fem que perpetuar i traslladar dinàmiques consumistes als més petits. Núñez proposa aplicar la regla dels 4 regals i intentar no passar la frontera dels 6.
Ja són molts per poder emocionalment fer front a tots ells, atendre'ls, no? Ser conscients del que t'han regalat, poder-los dedicar una estona a jugar amb ells. Però també depèn molt del tipus de regals. Llavors, si reps roba, reps llibres, reps joguets, reps jocs de taula, canvia molt. Perquè la diversificació també et permet diversificar la teva atenció.
Als adults ens encanta veure les cares de felicitat dels infants quan obren els regals, però som nosaltres qui hem de posar seny.
És molt més difícil marcar límits, no? Quan el seu desig és desmesurat, perquè ells no tenen control moltes vegades sobre el seu desig, i menys quan estan això desbordats per el que t'estan dient. Abans hem parlat dels catàlegs, la televisió, les xarxes socials, els altres amics. Controlar-nos nosaltres a vegades és més pedagògic o més educatiu que no pas que ho tinguin tot.
El sociòleg Francesc Núñez recomana que els adults siguin molt observadors al llarg de tot l'any per poder detectar allò que els faria il·lusió tenir i desaconsella que els catàlegs de joguines entrin a les llars perquè limiten la imaginació. El nostre temps, per exemple, és un gran regal que no trobarem a cap anunci.
Com sempre, en aquestes dates, l'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra i l'Institut d'Estudis Catalans han impulsat una enquesta amb 10 neologismes perquè els ciutadans triïn els seus preferits. La nostra companya Carme De Fez ens explica quin ha estat el resultat de la votació popular.
Qui no ha fet una birra, no ha reflexionat sobre la salut mental o no ha fet un tuit? Malgrat ser unes accions molt comunes, aquestes paraules no són normatives. Aquests mots han estat els preferits pels catalans en l'enquesta de neologismes d'aquest 2022. D'entre els 10 mots que es proposaven, birra ha estat la més votada, amb quasi el 33% de suport. És la paraula més antiga de la llista que encara no estava al diccionari. Això podria ser el salconduit perquè aquest neologisme sigui reconegut si la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans saber a incloure'l al Diccionari de la Llengua Catalana, com ha fet amb neologismes més votats d'anys anteriors, com negacionisme, estelada o dron. Els altres termes més votats han estat salut mental, amb gairebé un 20% de suports, i tuit, amb quasi el 12%. A la llista de mots també figuraven violència vicària, poliamor o metavers. Aquesta campanya pretén acostar la llengua als parlants i oferir-los la possibilitat d'opinar sobre què voldrien incloure al diccionari normatiu. I sembla que la iniciativa guanya suports. Si l'any 2021 hi van participar 8.000 persones, aquest any han estat gairebé 14.000.
El Ripollès ha comptat amb 12 parelles lingüístiques en el primer trimestre del Voluntariat per la Llengua, repartides entre Ripoll, Ribes de Freser i Sant Joan de les Abadeses. 12 voluntaris que parlen fluidament el català s'han trobat setmanalment amb 12 persones que només entenen coneixements bàsics i que volen millorar-lo. Ho amplia Dana Ricard des de Televisió del Ripollès.
El Voluntariat per la Llengua és un programa per practicar el català a través de la conversa que s'estén a tot el territori. Es basa en la creació de parelles lingüístiques formades per un voluntari o voluntària que parla català fluidament i un aprenent que en té coneixements bàsics i vol adquirir fluïdesa a l'hora de parlar. Així ho explica la responsable del Servei Català del Ripollès, Mònica Jaume.
Té una pota a l'ensenyament, però també a la dinamització. I a partir d'aquí, persones que ja aprenen català i que l'entenen, sobretot, queden amb una persona voluntària que una hora a la setmana per practicar, com és el cas de la Latifa i de la Pilar. Han de ser alumnes que entenguin, com a mínim, perquè si no, no és possible.
Enguany, a la comarca hi ha 12 parelles lingüístiques, principalment de Ripoll, però també de Ribes de Freser o de Sant Joan de les Abadeses. El voluntariat funciona per trimestres i per formar-ne part només cal ser major d'edat, parlar català i tenir una hora disponible a la setmana.
Mor el conductor d'un camió a Calonge de Segarra en caure per un terraplè de 8 metres d'altura.
Els fets han tingut lloc aquest divendres, poc després de les 6 de la tarda, a la carretera C14-12A. A causa de l'accident s'han mobilitzat fins a 9 dotacions entre Mossos d'Esquadra i Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del SEM. Amb aquesta ja són 155 les persones que han perdut la vida en accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya en el que va d'any.
Un incendi en un pàrquing subterrani de Sant Boi de Llobregat obliga a evacuar 100 habitatges i calcina 7 vehicles, 2 remolcs i 2 motocicletes.
El foc s'ha originat pocs minuts abans de 6:15 de la matinada a l'illa de casa situada entre els carrers Rubió i Horts, Pablo Picasso, Lleida i Ronda Sant Ramon de Sant Boi. Tot i que l'incendi s'ha concentrat a l'aparcament subterrani, els bombers han desallotjat 100 habitatges, un total de 10 escales per seguretat. Cap persona ha resultat ferida i els bombers han descartat afectacions estructurals en els habitatges més propers. Malgrat tot, un dels blocs de cases continuarà desallotjat perquè s'ha quedat sense subministraments bàsics d'aigua, gas i electricitat.
El nostre Nadal, el tió...
El menjador.
El caganer.
El pessebre.
Les neules...
Sucades dins del cava.
Com s'arrupes, noi. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya. És la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques: el caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Promou ADETCA, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta nit comencen els grans àpats de Nadal, per això durant tota la setmana i sobretot ahir divendres l'activitat als mercats del territori ha augmentat considerablement. Moltes famílies recuperen els àpats tradicionals després de les restriccions de la pandèmia. Tot i l'augment dels preus, la majoria de productes, les vendes han estat abundants, informa Erika Palomares, Vallès Visió, TAC 12, Lleida TV i Canal Terrassa.
El Nadal és una època d'àpats en família i bon menjar. Per això, aquesta setmana, els mercats i els supermercats d'arreu s'han omplert de gom a gom. Al Mercat Municipal de Mollet, ahir divendres, a les portes de Nadal, hi havia cua a la majoria de parades. Escoltem en Carles, de la Polleria Victòria.
És el dia més fort de l'any, ¿vale? El divendres avui, perquè ja la gent vol cuinar el dissabte i diumenge tingui tot a punt per la nit de Nadal i aquestes festes.
I al Mercat de Tarragona la situació era similar. Els paradistes, satisfets amb el volum de vendes, subratllaven que han procurat no repercutir l'increment de costos al preu. Montse Bertran és la presidenta de l'Associació de Venedors del Mercat Central.
Estem retenint una miqueta el preu, estem guanyant menys, el marge comercial és més petit.
A Lleida, un dels llocs habituals on la gent fa les seves compres és el mercat de Ronda Fleming, un establiment que, malgrat el gran flux de clientela, cada vegada té més parades tancades. I és que els 5 paradistes que queden en actiu hauran de tancar a principis d'any perquè s'acaba la concessió. Tot i això, s'han augmentat les vendes nadalenques respecte a l'any passat. Ho explica Anna Aragonès, del grup Aragonès.
La gent surt més, la gent amb tema de lots de Nadal s'ha comercialitzat molt més.
A Terrassa, al Mercat de la Independència, els paradistes estan contents perquè, malgrat els senyals d'alerta, els clients han seguit buscant productes de qualitat. Concha Moya i Josefina Arguello són clientes.
És una miqueta més, però tampoc és molt més. O sigui que, en principi, no he canviat res.
És un dia a l'any i juntem tota la família i pues, no planteges un pas i ja tornaràs d'un altre lloc.
Com sempre, els tradicionals àpats típics nadalencs tornaran a estar presents a la majoria de les cases.
Els restaurants recuperen amb bon ritme els sopars i dinars de Nadal de les empreses a la Conca de Barberà. Ens ho explica Pep Morató des de l'Espluga FM Ràdio.
Els dinars i sopars de Nadal de les empreses s'han reprès enguany després del temps de parèntesis per la pandèmia. La majoria de restaurants consultats han presentat uns alts nivells d'ocupació en els dies previs a les festes, un fet que els fa sentir que treballen gairebé al mateix ritme que el 2019. Escoltem a Joan Linares, gerent del restaurant Forevens de l'Espluga, que explicava, però, el canvi de tendència d'aquest any.
O sigui, estan començant tornant a la normalitat, però hi ha més dinars que sopars enguany.
Tot i això, en alguns casos també apunten que l'augment generalitzat dels preus ha provocat que hi hagi empreses que busquen estratègiques diferents per abastir costos, optant per àpats amb grups més reduïts o per menús més econòmics.
En clau cultural, després de 57 anys dels escenaris, Joan Manuel Serrat ha posat punt i final a la seva carrera musical.
Només paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles.
Ho ha fet aquest divendres a la nit amb un Palau Sant Jordi ple fins a la bandera. El noi del Poble Sec ha volgut acomiadar-se dels seus seguidors envoltat d'amics. Temps era temps, cançó de bressol, pare, hoy puede ser un gran dia, o la que sentim ara mateix, paraules d'amor, han estat alguns dels temes que l'han convertit en un referent musical i que no han faltat en el seu últim concert. Serrat ha tingut temps per tornar a parafrasejar Tarradellas amb el seu històric Ja sóc aquí, de fer un discurs en defensa de l'ecologisme i d'agrair a companys i amics ben especials com ara Salvador Escamilla, Quico Sabater o Joan Oller. A pocs dies de fer 79 anys, posa fi a una carrera plena d'èxits i ho fa donant-ho tot dalt de l'escenari, amb un últim bany de 2 hores i 23 cançons que han servit per repassar tota la seva trajectòria.
La vaig perdre i mai més.
El pessebre vivent de Castell d'Aro ja va rebre els primers visitants d'enguany el passat cap de setmana, però es podrà tornar a visitar el dia de Nadal, el dia de Sant Esteve i també el dia 1 de gener. N'informa Laia Campos des de Televisió Costa Brava.
Per excel·lència, aquesta és el pessebre vivent, un esdeveniment que uneix, harmonitza i mou tot un poble, en el qual any rere any hi participen castellarencs i castellarenques de totes les edats. L'entorn és idíl·lic per aquest tipus de representacions, ja que sense els figurants, Castell d'Aro ja és la viva imatge d'un pessebre. Per aquest motiu, el mossèn Gumersin el va posar en marxa l'any 1959, inspirant-se en el d'Engordany a Andorra i convertint-lo així en el pioner a Catalunya. La d'enguany és, per tant, la 63a edició i des de l'organització celebren poder-la tornar a portar a terme amb normalitat i sense restriccions d'aforaments. Els dies escollits per poder visitar el pessebre vivent més antic de Catalunya enguany han estat el dissabte 17 i diumenge 18 de desembre, els dies de Nadal i Sant Esteve i també l'1 de gener, tots ells a partir de les 7 de la tarda.
Els santcugatencs David Suárez i Àlex Rodés han participat en el doblatge al català de Pinocho, una pel·lícula del cineasta Guillermo del Toro, que es pot veure des del 9 de desembre a Netflix. Suárez ha estat l'encarregat de dirigir el doblatge en català de la part musical i Rodés, de 10 anys, ha posat la veu a Pinocho, el protagonista del film. Ens ho explica Maria Bragós des de Cugat Media.
En aquesta versió de Pinocho, del Toro presenta la trama des d'una perspectiva diferent de la del conegut relat infantil i fa un relat de la realitat tal com és, sense cap mena de prejudici. Cugat Media ha parlat amb Àlex Rodés per conèixer com ha estat la seva experiència en treballar en un projecte d'aquestes dimensions i se l'ha encarregat de posar veu al Pinocho català.
Ho he passat superbé amb la Maria Lluïsa i el David, que són unes persones que em van ajudar molt. I m'he vist la pel·lícula unes quantes vegades i m'agrada molt com ha quedat.
David Suárez també ha explicat a Cugat Media com ha estat dirigir el doblatge en català de la part musical de la pel·lícula.
Ha estat un gran repte, especialment pel que té a veure amb el treball amb nens, que sempre és té un punt afegit de complicació, de dificultat, no? He de dir que ho he gaudit molt.
Pinocho també es podrà veure a Netflix en gallec i euskera.
Notícies en xarxa. Esports.
El Barça de bàsquet cau per la mínima 84-83 davant el València en l'Eurolliga.
Els blaugranes han deixat passar l'oportunitat de situar-se líders en una competició europea que aquest any està molt cara. La derrota del Fenerbahçe, del Mónaco i del Barça dibuixen ara mateix un empat entre els 5 primers classificats.
L'Espar Unigirona guanya el duel català de la Lliga Femenina contra el Cadí La Seu per 67-57. Amb aquest triomf, tercer consecutiu en la Lliga, les gironines queden co-líders de la competició juntament amb el València Bàsquet.
Al final del partit, Bernat Canut, tècnic de l'Uni i l'expresident del Cadí, va assegurar que esperaven un partit complicat.
Bé, tinc la sort de que quan comencen els partits me n'oblido totalment de qui és el rival i ho he viscut bé, amb moments amb inquietud perquè el partit no anava bé, evidentment, com volíem i perquè Cadí, el rival, estava ficat i de ple al partit, però també estava molt mentalitzat de que el partit no seria còmode i que hauríem de treballar moltíssim i anar al fang, sobretot anar al fang.
De la seva banda, l'entrenador de les ullaienques, Jordi Ozacero, es va mostrar content per l'esforç de les seves jugadores malgrat la derrota.
Penso que a partir de mitjans del primer quart doncs hem reaccionat, hem mostrat més solidesa a nivell defensiu, ens hem trobat més de cares a nivell ofensiu, de cares a cistella, i penso que fins als últims 5 minuts hem fet un molt bon partit, hem competit davant d'un dels millors equips, per no dir el millor, de la Lliga. I contents, una part de contents del treball de les jugadores, del treball del grup.
Tots dos equips tornaran a jugar el dia 27. El Cadí La Seu visitarà la pista de l'Araski, mentre que l'Uni Girona rebrà el Benveribre.
I en futbol, els equips catalans ja coneixen els seus rivals en els 16ers de final de la Copa del Rei.
L'eliminatòria es disputarà els dies 3, 4 i 5 de gener a partit únic al camp de l'equip d'inferior categoria. Després que Girona caigués a mans del Cacereño de segona divisió federació, queden 3 equips catalans vius. El Barça es veurà les cares amb l'Intercity de primera federació. L'Espanyol serà protagonista de l'únic duel de primera divisió. S'enfrontarà el Celta al RCDE Stadium. El Nàstic haurà de derrotar l'Osasuna si vol mantenir-se en vida a la competició del CAO.
I d'altra banda, l'Espanyol confirma que Keydi Baré pateix un trencament del lligament intern del turmell dret.
El centrecampista albanès va passar ahir mateix pel quiròfan, tot i que el club no ha confirmat encara el temps de baixa. Per la naturalesa de la lesió, cal esperar que es tracti d'una aturada de llarga duració. Baré hauria esdevingut una peça important a la modular de l'equip de Diego Martínez, que l'hauria fet servir de 12 partits repartits entre totes les competicions.
En futbol sala, el Barça renova Diego per 2 temporades més. L'ala brasiler compleix aquest any la seva 10a temporada. L'equip blaugrana, amb 33 anys al rovelló, segueix sent un dels grans referents de l'equip. I quan falten pocs minuts per arribar a 2:45, nosaltres fem una petita pausa i tornem tot seguit.
La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
Entrants vegetals per Nadal. Quan s'acosten les festes de Nadal, tothom tremola per la quantitat d'àpats festius i compromisos que hi ha durant tot el desembre i inicis de gener. Però perquè aquestes dates es puguin gaudir en plenitud i no acabar el primer dia ben empatxats, caldrà recórrer algunes estratègies. Un bon recurs seran les propostes d'entrants vegetals, delicioses, suculentes i saludables. És cert que cada vegada més la tendència és oferir entrants lleugers i poc calòrics de verdures i hortalisses, i es va deixant enrere les famoses taules d'embotits, canapés, pa, torrades, biscotes o fregits que fins ara havien guarnit les taules als inicis del festí. Tot i així, perquè socialment siguin ben acceptats els vegetals al principi de l'àpat, la presentació hi jugarà un paper molt important. Si us agraden les amanides, l'enciam i el tomàquet amanit no seran una opció. Cal que jugueu amb els colors i les textures, que hi poseu fruita i fruits secs, llavors o fruites deshidratades sense sucres afegits, vinagretes o salses casolanes gustoses i originals, i si voleu alguna proteïna, com ou o conserves de peix o cigrons especiats fets al forn. Eviteu les combinacions monocolor, usar salses comercials o olis vegetals refinats, els embotits i els crostons de pa, sobretot si són de farines refinades. Una amanida d'espinacs bevi amb pera, magrana, encenalls de parmesà i vinagreta amb salsa de soja, gingebre en pols i suc de llimona o unes broquetes de formatge amb mozzarella i tomàquet cherry en són dos exemples que de ben segur triomfaran. També pots oferir patés vegetals d'albergínia, pebrot o bolets, o olivades i hummus amb crudités de pastanaga i cogombrets, o bé un assortit d'olives amb pinyol, no les farcides plenes d'additius, sinó les d'Aragó, arbequines o les picants, aquelles que més us agradin i que portaran greixos saludables a l'àpat. Si sou més cuinetes, podeu fer verdures al forn, com xips vegetals, escalivada, carbassons o xampinyons farcits, porros amb picada per sobre, quix individuals, podeu provar a posar-hi carbassa que dona un toc dolç i de temporada molt interessant, o finalment, fer cremes com la famosa bichissoise, servida amb gots petits i pipes de carbassa saltejades a la paella. Per Nadal, serà clau iniciar els àpats amb una bona oferta de plats on abundin les verdures i les hortalisses. D'aquesta manera, aconseguireu sorprendre els comensals i acabar saciats i d'allò més satisfets.
La xarxa. La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Repassem els titulars d'aquest dissabte 24 de desembre de 2022. La discriminació sexista en la publicitat de les joguines d'una banda i l'accés de regals de l'altra poden causar problemàtiques com la síndrome del nen hiperregalat entre els més petits, que pot afectar en el seu comportament de cara al futur. El neologisme de l'any és la paraula birra com a sinònim de cervesa. Lluís Martínez, bon dia.
Bon dia de nou, Efren. Aquest ha estat el resultat de l'enquesta impulsada per l'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra i l'Institut d'Estudis Catalans, que proposava 10 neologismes perquè els ciutadans triessin els seus preferits.
Aquesta nit comencen els grans àpats de Nadal. Per això, durant tota la setmana i sobretot ahir divendres, l'activitat als mercats del territori ha augmentat considerablement.
Moltes famílies recuperen els àpats tradicionals després de les restriccions de la pandèmia. Tot i l'augment de preus de la majoria de productes, les vendes han estat abundants.
En clau cultural, després de 57 anys dalt dels escenaris, Joan Manuel Serrat ha posat punt i final a la seva carrera musical.
Ho ha fet aquest divendres a la nit amb un Palau Sant Jordi ple fins la bandera. El noi del Poble Set ha volgut acomiadar-se dels seus seguidors envoltat d'amics i companys de professió.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Estel Figueres, bon dia.
Hola, molt bon dia. Hem començat aquest dia 24 amb valors una miqueta més alts a punts del litoral. Amb tot, la temperatura ja és més baixa a hores d'ara en aquests sectors. Tot i això, ja arribem als 20 graus a punts com, per exemple, de Torredembarra o de Vinyols i els Arcs, al Baix Camp. També a Barcelona Ciutat ja arribem a aquests 20 graus. Per tant, una temperatura avui inusualment alta per aquesta època de l'any i tot això acompanyat amb un domini del cel força assolellat. Tot i això, hi haurà estrats baixos al nord de la depressió central que tindran tendència a trencar-se al llarg de la tarda. També aniran creuant el cel intervals de núvols alts que seran el cel puntualment enteranyinat. El dia de Nadal es presenta sense masses canvis. Començarem amb estrats a punts de la depressió central que esperem que es trenquin al llarg de la tarda i una temperatura sense canvis. Continuarem amb aquesta tendència per sobre del que és habitual per al mes de desembre. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Estel. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català del Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. En general, parlem de calma en aquesta xarxa viària i només destaquem aquest accident que s'ha produït a la C-14, a la zona de Pira. Aquesta zona de la C-14 sí que la tenim tallada en totes dues direccions. Fan desviaments per carreteres locals, xarxa viària secundària, poca cosa en principi, no hi ha retencions importants. I és que en general hi ha molt poc volum de trànsit. Per tant, a banda d'aquesta incidència, a la resta de vies, també vies que envolten Barcelona, parlem de circulació còmoda i fluïda. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger. I en esports, el Barça de bàsquet cau per la mínima 84-83 davant el València en l'Eurolliga.
Els blaugranes han deixat passar l'oportunitat de situar-se líders en una competició que dibuixa ara un empat entre els 5 primers classificats.
A les vies de so, Júlia Montfort, a la producció els serveis informatius de la xarxa i us parlen Lluís Martínez i Efraín García. Fins a les 3, fem notícies en xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Bon dia, avui és el dia de la vigília de Nadal i en dates com aquestes es posa sobre la taula temes com quants regals han de rebre els nens i nenes. I és una pregunta molt fàcil de respondre. 4, però complicadíssima de posar a la pràctica. L'entorn, la societat consumista, les pròpies festes amb el tió, el Pare Noel i els Reis no hi ajuden. I només falta afegir-hi celebracions com l'Amic Invisible o el calendari d'Advent. Pot semblar un tema menor, però la síndrome del nen hiperregalat pot provocar, entre altres coses, que els infants no apreciïn els regals, que perdin la il·lusió i que es tornin egoistes i consumistes. Ens n'informa la nostra companya Gemma Janó.
Aquesta sobreestimulació pot fer que no en gaudeixin cap i que l'única il·lusió que tinguin sigui la d'anar trencant els papers dels paquets un rere l'altre. En declaracions a la xarxa, Francesc Núñez, sociòleg de la UOC, assegura que tendim a regalar més del que l'emotivitat d'un infant pot acceptar i que només fem que perpetuar i traslladar dinàmiques consumistes als més petits. Núñez proposa aplicar la regla dels 4 regals i intentar no passar la frontera dels 6.
Ja són molts per poder emocionalment fer front a tots ells, atendre'ls, no? Ser conscients del que t'han regalat, poder-los dedicar una estona a jugar amb ells. Però també depèn molt del tipus de regals. Llavors, si reps roba, reps llibres, reps joguets, reps jocs de taula, canvia molt. Perquè la diversificació també et permet diversificar la teva atenció.
Als adults ens encanta veure les cares de felicitat dels infants quan obren els regals, però som nosaltres qui hem de posar seny.
És molt més difícil marcar límits, no? Quan el seu desig és desmesurat, perquè ells no tenen control moltes vegades sobre el seu desig, i menys quan estan això desbordats per el que t'estan dient. Abans hem parlat dels catàlegs, la televisió, les xarxes socials, els altres amics. Controlar-nos nosaltres a vegades és més pedagògic o més educatiu que no pas que ho tinguin tot.
El sociòleg Francesc Núñez recomana que els adults siguin molt observadors al llarg de tot l'any per poder detectar allò que els faria il·lusió tenir i desaconsella que els catàlegs de joguines entrin a les llars perquè limiten la imaginació. El nostre temps, per exemple, és un gran regal que no trobarem a cap anunci.
Amb motiu de les festes nadalenques, Renfe ha programat un dispositiu especial de reforç amb una oferta d'un 1,5 milió de places en els trens AVE, ABLO, Alvia, Euromet, Intercity i serveis regionals que circulen a Catalunya.
Fins al 8 de gener, Renfe posarà a disposició tota la seva oferta amb la intenció de facilitar els desplaçaments que es produeixen en aquesta època de l'any, ja sigui per motius familiars o bé simplement per oci.
I també coincidint amb aquestes dates assenyalades, caldrà tenir en compte la modificació d'horaris també en el transport metropolità.
Aquesta nit el metro de Barcelona tancarà a les 11 de la nit. A canvi, per Cap d'Any, el servei no s'interromprà en tota la nit. TMB incrementarà el nombre de trens fins al 12,6% els diumenges i festius previs a Cap d'Any i Reis, sobretot a les línies 1 i 3 per facilitar les sortides de compres, lliures, lleure i visites. D'altra banda, els autobusos de transports metropolitans de Barcelona faran avui l'última sortida des de les parades d'origen a les 10 de la nit. Demà, dia de Nadal, el metro funcionarà de 5 del matí a 2 de la matinada i per Sant Esteve ho farà fins a les 12 de la nit.
L'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra i l'Institut d'Estudis Catalans han impulsat una enquesta amb 10 neologismes perquè els ciutadans triïn els seus preferits. La nostra companya Carme Defez ens explica quin ha estat el resultat de la votació popular.
Qui no ha fet una birra, no ha reflexionat sobre la salut mental o no ha fet un tuit? Malgrat ser unes accions molt comunes, aquestes paraules no són normatives. Aquests mots han estat els preferits pels catalans en l'enquesta de neologismes d'aquest 2022. D'entre els 10 mots que es proposaven, birra ha estat la més votada, amb quasi el 33% de suport. És la paraula més antiga de la llista que encara no estava al diccionari. Això podria ser el salconduit perquè aquest neologisme sigui reconegut si la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans saber a incloure'l al Diccionari de la Llengua Catalana, com ha fet amb neologismes més votats d'anys anteriors, com negacionisme, estelada o dron. Els altres termes més votats han estat salut mental, amb gairebé un 20% de suports, i tuit, amb quasi el 12%. A la llista de mots també figuraven violència vicària, poliamor o metavers. Aquesta campanya pretén acostar la llengua als parlants i oferir-los la possibilitat d'opinar sobre què voldrien incloure al diccionari normatiu. I sembla que la iniciativa guanya suports. Si l'any 2021 hi van participar 8.000 persones, aquest any han estat gairebé 14.000.
El Ripollès ha comptat amb 12 parelles lingüístiques en el primer trimestre del Voluntariat per la Llengua, repartides entre Ripoll, Ribes de Freser i Sant Joan de les Abadeses. 12 voluntaris que parlen fluidament el català s'han trobat setmanalment amb 12 persones que només en tenen coneixements bàsics i que volen millorar-lo. Ho amplia Dana Ricard des de Televisió del Ripollès.
El Voluntariat per la Llengua és un programa per practicar el català a través de la conversa que s'estén a tot el territori. Es basa en la creació de parelles lingüístiques formades per un voluntari o voluntària que parla català fluidament i un aprenent que en té coneixements bàsics i vol adquirir fluidesa a l'hora de parlar. Així ho explica la responsable del Servei Català del Ripollès, Mònica Jaume.
Té una pota a l'ensenyament, però també a la dinamització. I a partir d'aquí, persones que ja aprenen català i que l'entenen, sobretot, queden amb una persona voluntària que una hora a la setmana per practicar, com és el cas de la Latifa i de la Pilar. Han de ser alumnes que entenguin, com a mínim, perquè si no, no és possible.
Enguany a la comarca hi ha 12 parelles lingüístiques, principalment de Ripoll, però també de Ribes de Freser, de Sant Joan de les Abadeses. El voluntariat funciona per trimestres i per formar-ne part només cal ser major d'edat, parlar català i tenir una hora disponible a la setmana.
Mor el conductor d'un camió a Calonge de Segarra en caure per un terraplè de 8 metres d'altura.
Els fets han tingut lloc aquest divendres poc després de les 6 de la tarda a la carretera C1412A. A causa de l'accident s'ha mobilitzat fins a 9 dotacions entre Mossos d'Esquadra i Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del SEM. Amb aquesta ja són 155 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya en el que va d'any.
Un incendi en un pàrquing subterrani de Sant Boi de Llobregat obliga a evacuar 100 habitatges i calcina 7 vehicles, 2 remolcs i 2 motocicletes.
El foc s'ha detectat pocs minuts abans de 6:15 de la matinada en una illa de casa situada entre els carrers Rubió i Horts, Pablo Picasso, Lleida i Ronda Sant Ramon de Sant Boi. Tot i que l'incendi s'ha concentrat a l'aparcament subterrani, els bombers han desallotjat 100 habitatges, un total de 10 escales, per seguretat. Cap persona ha resultat ferida i els bombers han descartat afectacions estructurals en els habitatges més propers. Malgrat tot, un dels blocs de cases continua desallotjat perquè s'han quedat sense subministraments d'aigua, gas o electricitat.
Aquesta nit comencen els àpats de Nadal, per això durant tota la setmana i sobretot ahir divendres, l'activitat als mercats del territori ha augmentat considerablement. Moltes famílies recuperen els àpats tradicionals després de les restriccions de la pandèmia. Tot i l'augment dels preus de la majoria de productes, les vendes han estat abundants, n'informa Erika Palomares, Vallès Visió, TAC12, Lleida TV i Canal Terrassa TV.
El Nadal és una època d'àpats en família i bon menjar. Per això, aquesta setmana, els mercats i els supermercats d'arreu s'han omplert de gom a gom. Al Mercat Municipal de Mollet, ahir divendres, a les portes de Nadal, hi havia cua a la majoria de parades. Escoltem en Carles, de la Polleria Victòria.
És el dia més fort de l'any, ¿vale? El divendres avui, perquè ja la gent vol cuinar el dissabte i diumenge tingui tot a punt per la nit de Nadal i aquestes festes.
I al Mercat de Tarragona la situació era similar. Els paradistes, satisfets amb el volum de vendes, subratllaven que han procurat no repercutir l'increment de costos al preu. Montse Bertran és la presidenta de l'Associació de Venedors del Mercat Central.
Estem retenint una miqueta el preu, estem guanyant menys, el marge comercial és més petit.
A Lleida, un dels llocs habituals on la gent fa les seves compres és el mercat de Ronda Fleming, un establiment que, malgrat el gran flux de clientela, cada vegada té més parades tancades. I és que els 5 paradistes que queden en actiu hauran de tancar a principis d'any perquè s'acaba la concessió. Tot i això, s'han augmentat les vendes nadalenques respecte a l'any passat. Ho explica Anna Aragonès, del grup Aragonès.
La gent surt més, la gent amb tema de lots de Nadal s'ha comercialitzat molt més.
A Terrassa, al Mercat de la Independència, els paradistes estan contents perquè, malgrat els senyals d'alerta, els clients han seguit buscant productes de qualitat. Concha Moya i Josefina Arguello són clientes.
És una miqueta més, però tampoc és molt més. O sigui que, en principi, no he canviat res.
És un dia a l'any i ens juntem tota la família i pues, no planteges un pas i aturaràs d'un altre lloc.
Com sempre, els tradicionals àpats típics nadalencs tornaran a estar presents a la majoria de les cases.
El nostre Nadal, els galets?
A l'Escudella.
Els pastorets?
Al teatre.
A la Barcet?
Dalt de la cadira. Com alegre, campareta, campareta!
Marc, tu ja ets gratet per això.
Potser sí. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya, és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques, el caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Promou ADETCA, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
La setmana que ve, Creu Roja Girona repartirà 9.000 joguines entre 3.000 nens i nenes de la demarcació. Enguany, la trentena campanya de recollida de joguets vetlla perquè tots els infants en situació de vulnerabilitat puguin estrenar una joguina educativa per Nadal, informa Joan Massaguer des de Televisió de Girona.
Matí atrafegat al magatzem de Creu Roja a Vilablareig. Una desena de voluntaris preparaven els lots de joguets que rebran en pocs dies uns 3.000 infants de la demarcació de Girona. L'entitat va arrencar la recollida de joguets el mes d'octubre i de moment ja n'han rebut bona part dels 9.000 que necessiten, com explica un dels membres de la Creu Roja Joventut de Girona, Mar López.
Ara mateix tenim aproximadament un llistat de 300 famílies, que equival a uns 3.000 infants. Aleshores, amb les joguines que tenim actualment sí que ens costa una mica arribar a aquest objectiu. Ens faltaria una empenta més, però més o menys sí que arribem.
Des de l'entitat demanen que les joguines siguin noves, no bèl·liques, no sexistes i preferiblement cooperatives. Uns requisits imprescindibles a l'hora de seguir promocionant els valors de Creu Roja.
L'Ajuntament d'Olot renova el conveni per protegir el cranc de riu autòcton. Aquesta espècie fa molts anys que viu amenaçada pel cranc americà. Una de les solucions per conservar-lo va ser la creació d'un centre de reproducció del cranc autòcton que segueix en ple funcionament. Ho amplia Aniol Sellabona des d'Olot Televisió.
El 1994 va començar un seguiment de les diferents espècies que freqüentaven la zona fluvial de la Muga, el Fluvià i el Ter. Aquí es va començar a veure que el cranc de riu autòcton es veia fortament amenaçat pel cranc americà. Des de l'Ajuntament d'Olot ha estat una prioritat protegir la fauna garrotxina i especialment aquesta espècie. Per això es va signar un conveni entre el consistori i el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Aquest conveni, renovat fa pocs dies, té l'objectiu de recuperar i repoblar el cranc de riu autòcton en aquests trams fluvials. Ho explica el regidor de Medi Ambient, Aniol Sellabona.
Doncs bé, de fet, a recuperar ja un conveni que ja era existent. De fet, des del 2013 ja hi havia aquest acord entre el Departament, en aquest cas, d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i l'Ajuntament d'Olot per desplegar, en aquest cas continuar desplegant, aquest projecte de recuperació del cranc de riu autòcton. Com bé sabeu, doncs, aquesta és una espècie que va estar amenaçada per altres espècies de crancs invasors, en aquest cas el cranc americà.
La renovació del conveni per protegir el cranc autòcton de la Garrotxa davant el cranc americà es basa en un projecte de recuperació dut a terme per tècnics del Departament d'Acció Climàtica, juntament amb els del Parc Natural de la Zona Volcànica. Aquest conveni entre l'Ajuntament d'Olot i el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural es firma per 4 anys i, si les dues parts ho contemplen, es renovarà automàticament per 4 més.
L'acumulació de vehicles abandonats i de residus a la muntanya de Tor ha fet créixer el malestar entre els seus veïns. Així ho ha confirmat l'alcalde de Linz, Manel Pérez, que ha explicat que estan treballant per retirar-los com més aviat millor, però que el procés s'allargarà fins a la primavera, ja que durant l'hivern els camions no poden accedir-hi. És una crònica de José Vergés, de Ràdio Tremp.
L'altra gran dificultat, afirma Pérez, és que la muntanya és de titularitat privada, per la qual cosa és necessari buscar els propietaris dels vehicles abandonats. Es tracta, doncs, tal com lamenta l'alcalde, d'un procés burocràtic lent i difícil, i durant el qual sovint sorgeixen desavinences. Malgrat tot, l'alcalde assegura que l'Ajuntament i els veïns estan treballant conjuntament perquè tot es desenvolupi de manera legal. Prèviament, l'acumulació d'aquests residus ja va provocar que es realitzessin diverses denúncies als Mossos d'Esquadra i a la Guàrdia Civil.
En clau cultural, després de 57 anys dels escenaris, Joan Manel Serrat ha posat punt i final a la seva carrera musical.
Només paraules d'amor.
Paraules d'amor senzilles.
Ho ha fet aquest divendres a la nit amb un Palau Sant Jordi ple fins la bandera. El noi del Poble Sec ha volgut acomiadar-se dels seus seguidors envoltat d'amics. Temps era temps, cançó de bressol, pare, hoy puede ser un gran día, o la que sentim ara mateix, Paraules d'amor, han estat alguns dels temes que l'han convertit en un referent musical i que no han faltat en el seu últim concert. Serrat ha tingut temps per tornar a parafrasejar Tarradellas amb el seu històric Ja sóc aquí. De fet, ha fet un discurs en defensa de l'ecologisme i ha agraït a companys i amics ben especials, com ara Salvador Escamilla, Quico Sabater i Joan Oller.
El pessebre vivent de Castell d'Aro ja va rebre els primers visitants d'enguany el passat cap de setmana, però es podrà tornar a visitar el dia de Nadal, el dia de Sant Esteve i també l'1 de gener. N'informa Laia Campos des de Televisió Costa Brava.
Si a Castell d'Aro hi ha una tradició per excel·lència, aquesta és el pessebre vivent, un esdeveniment que uneix, harmonitza i mou tot un poble, en el qual any rere any hi participen castellarencs i castellarenques de totes les edats. L'entorn és idíl·lic per aquest tipus de representacions, ja que sense els figurants, Castell d'Aro ja és la viva imatge d'un pessebre. Per aquest motiu, el mossèn Comarcín el va posar en marxa l'any 1959, inspirant-se en el d'Engordany a Andorra i convertint-lo així en el pioner a Catalunya. La d'enguany és, per tant, la 63a edició i des de l'organització celebren poder-la tornar a portar a terme amb normalitat i sense restriccions d'aforaments. Els dies escollits per poder visitar el pessebre vivent més antic de Catalunya enguany han estat el dissabte 17 i diumenge 18 de desembre, els dies de Nadal i Sant Esteve i també l'1 de gener, tots ells a partir de les 7 de la tarda.
Aquests dies tornen les representacions dels pastorets arreu del territori. A Mataró s'estrenen dilluns a la tarda coincidint amb la festivitat de Sant Esteve.
Per a Marc Abril, el seu director, aquest any serà molt important per la recuperació de l'espectacle després de la Covid.
Aquest any té un al·licient, evidentment, després dels dos anys aquests de pandèmia, de recuperació una mica d'aquest espectacle en tot el seu format. Nosaltres estem molt esperançats que això pugui ser un gran any a nivell d'espectacle, que la gent en gaudeixi, d'espectadors, que la gent, el públic, pugui tornar a recuperar aquesta tradició del Nadal, que és anar a veure els pastorets.
En total seran 8 representacions que comptaran amb un espectacle musical de gran format i que és patrimoni cultural de la ciutat des de l'any 1981. La campanya de pastorets s'allargarà fins al 5 de febrer i en total es representaran més de 200 funcions a 43 municipis.
El Barça de bàsquet cau per la mínima 84-83 davant el València en l'Eurolliga.
Els blaugranes han deixat passar l'oportunitat de situar-se líders en una competició europea que aquest any està molt cara. La derrota del Fenerbahçe, del Mònaco i del Barça dibuixen ara mateix un empat entre els 5 primers classificats.
L'Espar Unigirona va guanyar el duel català de la Lliga Femenina contra el Cadí La Seu per 67-57. Amb aquest triomf, el tercer consecutiu en Lliga, les gironines queden co-líders de la competició juntament amb el València Bàsquet.
Al final del partit, Bernat Canut, tècnic de l'Uni i expreparador del Cadí, va assegurar que esperaven un partit complicat.
Bé, tinc la sort de que quan comencen els partits me n'oblido totalment de qui és el rival i ho he viscut bé, amb moments amb inquietud perquè el partit no anava bé evidentment com volíem i perquè Cadí, el rival, estava ficat i de ple al partit, però també estava molt mentalitzat de que el partit no seria còmode i que hauríem de treballar moltíssim i anar al fang, sobretot anar al fang.
De la seva banda, l'entrenador de les urgellenques, Jordi Acero, es va mostrar content per l'esforç de les seves jugadores malgrat la derrota.
Penso que a partir de mitjans del primer quart doncs, hem reaccionat, hem mostrat més solidesa a nivell defensiu, ens hem trobat més de cares a nivell ofensiu, de cares a cistella, I penso que fins als últims 5 minuts hem fet un molt bon partit, hem competit davant d'un dels millors equips, per no dir el millor, de la Lliga. I contents, una part de contents del treball de les jugadores, del treball del grup.
Tots dos equips tornaran a jugar el dia 27. El Cadí La Seu visitarà la pista de l'Araski, mentre que l'Uni Girona rebrà el Benveribre.
I en futbol, els equips catalans ja coneixen els seus rivals en els 700 de final de la Copa del Rei.
L'eliminatòria es disputarà els dies 3, 4 i 5 de gener, a partit únic al camp de l'equip d'inferior categoria. Després que Girona caigués a mans del Cacereño de segona divisió federació, queden 3 equips catalans vius. El Barça es veurà les cares amb l'Intercity de primera federació. L'Espanyol serà protagonista de l'únic duel de primera divisió, s'enfrontarà al Celta al RCDE Stadium i el Nàstic haurà de derrotar l'Osasuna si vol mantenir-se en vida a la competició del CAU.
A l'hoquei Lliga Masculina, l'Igualada va aconseguir el bitllet per a la propera edició de la Copa del Rei.
Els de la Noia van guanyar a l'Alcoi per 5-3 i amb una jornada encara per tancar, la primera volta es va assegurar la seva participació a la pròxima edició de la competició del CAO. Roger Bars, capità de l'Igualada, es va mostrar content per haver aconseguit l'objectiu de la Copa.
Els partits són molts alt i baixos, crec que hem d'intentar que aquests alt i baixos hi siguin menys, però bueno, som un equip jove, que el vulguis o no, a vegades ens porta això. Però bueno, crec que, bueno, personalment estic molt content per com ha treballat l'equip. Crec que hem ficat el que s'havia de ficar a la pista per emportar-nos els 3 punts que ens donava el pas a la Copa del Rei, que ja sabíem des d'un bon principi que depeníem de nosaltres mateixos i és el que volem sempre, depenir de nosaltres mateixos.
I fins aquí el Notícies en Xarxa d'aquest dissabte, dia de vigília de Nadal. Gràcies per acompanyar-nos i que acabin de passar una molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. Un incendi en un pàrquing subterrani de Sant Boi de Llobregat obliga a evacuar 100 habitatges i ha calcinat 7 vehicles, 2 remolcs i 2 motocicletes. El foc s'ha detectat pocs minuts abans de 5:45 de la matinada en una illa de cases situada entre els carrers Rubió i Horts, Pablo Picasso, Lleida i Ronda Sant Ramon de Sant Boi. Tot i que l'incendi s'ha concentrat a l'aparcament subterrani, els bombers han desallotjat 100 habitatges, un total de 10 escales, per seguretat. Cap persona ha resultat ferida i els bombers han descartat afectacions estructurals en els habitatges més propers. Han estat 2 els blocs evacuats perquè s'han quedat sense serveis bàsics. Unes 20 famílies han estat reallotjades. I en plana local, entra en funcionament la nova comissaria de la policia local de Vigues i Riells del Fai, més accessible a la ciutadania i actualitzada pels nous temps. Més detalls des d'Ona Codinenca, Roger Rams.
La reforma ha dotat l'edifici d'una nova distribució, de nous accessos i, a més, incorpora també sistemes de seguretat més avançats. També s'ha dut a terme la pavimentació de l'exterior per tal de garantir l'accés de les persones